Hola, bon dia. Fa uns 15 dies, les germanes Alexandra em van fer percatar a través d'una revista que ens deia, amb un escrit fet per un personatge que no coneixo, que diu que és de Sitges, historiador i no sé què més, de que Robert Mitchum havia estat a Sitges a l'any 1950. Després de rodar la pel·lícula Paloma Blanca, un nom així que es deia. Això a mi em va fer trontollar una mica, perquè jo, en el llibre que parlo precisament de les visites, dic que, o poso, que Robert Mitchum havia estat a Sitges el 1955, o sigui, 5 anys després. I això no em lligava perquè precisament jo quan l'any 50 tenia 7 anys i amb 7 anys un no sap ni qui és en Robert Mitchum, com a màxim sap qui és en Bambi. Però l'escrit, escrit està. A més, era un escrit que tocava molt la moral, perquè si llegiu, si teniu ocasió de llegir-lo, estava ja dic en una revista d'aquestes que apareixen a Sitges d'anuncis que entremig algun escrit, podreu llegir que Robert Mitchum va vindre aquí a Sitges només que a bufar-se, a cagar-se pels portals, a tirar la merda sobre les persones, etc. Un escrit molt, molt repel·lent, per dir-ho d'alguna manera. Però que, esclar, allò de dir amb exactitud si això és real, doncs costa una mica, perquè no hi ha proves. Tot aquest escrit ve d'una foto. Una foto que té en Sebastianet i que em va donar el permís a mi per penjar-la al Facebook, que l'he penjada diverses vegades, que es veu Robert Mitchum passejant pel carrer Sant Pau, pel carrer Major, no és ben dit, no passejant, sortint de l'hotel La Cala i mirant-se l'alfombra que ja de Corpus a terra. A partir d'aquí i després d'aquest escrit jo vaig començar a indagar. Vaig parlar amb l'Alegre, si ell és un home que sap moltes coses de Sitges, si sabia l'any en què havia vingut, exactament l'any en què havia vingut, sempre dependent de què jo hi havia posat al meu llibre a l'any 1955. Ell em va dir que no, però a raó de l'alfombra, l'Edu Tomàs Sanuja, especialista precisament en Corpus de Sitges, vam fer la consulta amb ell i ell ens va dir que, indiscutiblement, sense pal·liatius, l'alfombra era del 1955. Això no feia res més que donar-me la raó a mi, posar ja molt en entredit aquest escrit tan merendongo que ha fet aquest personatge i, a més a més, com he dit, donar-me totalment la raó sobre la data en què ell va estar a Sitges, el juny del 1955, concretament el dia de Corpus. Però un, per més seguretat, es va posar, o em vaig posar, a buscar dintre dels ecos de Sitges de l'època. I efectivament, amb un petit escrit que diu Hollywood o Sitges es converteix en Hollywood, ens diu de què aquell Corpus del 1955 Robert Mitchum havia estat a la vila. Però encara ens ho diu d'una manera més clara i castellana, perquè en aquell moment l'eco era en castellà, perquè ens diu que també en les mateixes dates un altre actor de Hollywood havia visitat Sitges en les mateixes dates, o quasi bé en les mateixes dates, però que ho posaven el mateix escrit, que no era ni un ni altre que Richard Wilmark. És curiós, no hi ha ni una foto de Richard Wilmark a Sitges, ni fins al moment en què l'Eco ens ho posa, ni havíem tingut o havia tingut referència i fent consultes amb altres persones de que Richard Wilmark hagués estat a la vila. A vegades, i això ens ho demostra aquest cas, descobrint o intentant descobrir una, per no dir-ne res més, una mentida, resulta ser de que descobrim una altra veritat. I si el Corpus del 1955, que aquí un ja sí que té raó de cap, i jo recordo haver vist Robert Mitchum per als carrers de Sitges, ens porta a descobrir de que una altra estrella de Hollywood, Richard Wilmer, també va ser, per uns dies o per uns instants, veí de Sitges. Ara falta saber si tots dos varen coincidir per algo de treball, si tots dos varen coincidir sols i simplement per visitar Sitges, perquè tampoc s'ha pogut aclarir, o si tots dos varen estar aquí per pura casualitat. Potser, tot i rebuscant, algun dia trobarem la veritat de per què els dos van estar Sitges amb les mateixes, o quasi bé amb les mateixes dates. Lo que sí és clar és que lo que ens explica aquesta revista, de que el 1950 aquest actor està tret sols i simplement del efecte que una fotografia ha pogut fer, sigui al Facebook, sigui on sigui, i que un personatge l'ha agafada i se la, podríem dir, meva manera de pensar, i se l'ha posada al seu abast sense verificar ni saber realment la veritat. I això per al que escriu, això per les persones que intentem posar la història, encara que sense ser historiadors, a l'abast de tothom, realment és un fallo tècnic. Com més que fallo tècnic és que una revista publiqui un escrit sense que hagi pogut verificar la realitat. Això potser els hi ensenyarà de que en altres ocasions aquests escrits primer han de passar una mica per lo, no dir per una censura, però sí per una verificació. Squawking just as noisily as they can. And each love the key, bring the goo, bring the gay, bring the gah, will end like a trumpet on the ear. As if to say here lives a wealthy man. Oy. I passem ja a les pel·lícules que podrem trobar d'estrena avui a la ciutat de Barcelona. S'estrena Angry Birds, la pel·lícula, acció i seqüències divertidíssimes amb una sèrie d'ocells que es faran passar, sobretot també els vostres fills, uns ratos molt, però que molt divertits. Espies des del cielo, Halle Mirrey i Aaron Paul interpreten una pel·lícula d'espionatge dintre de lo que era la Segona Guerra Mundial. La Bruja, una pel·lícula que va ser presentada a Sitges i que va tindre bastant èxit de públic. El Hombre que Conocía el Infinito, una comèdia sobre un personatge una mica estrany. I també El Hombre Perfecto, aquesta una intriga per això a la francesa. Andrei Birz, la pel·lícula, Espies des del cielo, La Bruja, El hombre que conoció el infinito i El hombre perfecto són cinc pel·lícules que podreu trobar d'estrena avui mateix a la ciutat de Barcelona. I passem ja a les pel·lícules que més recaudació de taquilla varen fer el cap de setmana passada. S'ha tornat a posar de número 1, passant per sobre el Capitán Amèrica. S'ha tornat, doncs, a col·locar de número 1 El Libro de la Selva, aquesta pel·lícula basada en un conte de Rowling que, en tema quasi bé colonialista britànic, el cinema ha portat a la pantalla moltes, però que moltes vegades. Ara, en aquest cas, de nou, la Walt Disney, amb personatges reals, no pas en dibuixos, ens presenta una obra realment esplèndida que fa de que els espectadors s'ho passin realment bé amb ella. De número 2, El Capitán América Civil War. Tota aquesta sèrie de personatges de la Marvel Group tornen de nou a fer la seva feina, o sigui, distreure sobretot a la joventut. El Olivo, una història dramàtica d'un personatge que té una passió per un oliu que ell va creure, per un olivera que ell va plantar quan era més jove. De número 4, Tini, El gran cambio de Violeta, una també una altra comèdia. I de número 5, aquesta pel·lícula espanyola que no acaba de deixar aquestes 5 pel·lícules amb més recaudació, que es tracta de Kiki, El amor se hace. Ella ja porta aquí 5 setmanes i aguanta fort dintre d'aquestes 5 pel·lícules amb més recaudació: El Libro de la Selva, de número 1, El Capitán América, Civil War, de número 2, El Olivo, de número 3, Tiki, El Gran Cambio de Violeta, de número 4, i Kiki, El Amor se Hace, de número 5. Hem d'esperar que aquest Angry Birds, que segurament tota la joventut ja espera, es col·loqui la setmana que ve dintre d'aquests 5 primers llocs. Passem ja a les pel·lícules que trobarem aquest cap de setmana a la nostra vila. El Cinema Retiro estrena conjuntament amb els principals cinemes d'Espanya Angry Birds, la pel·lícula. Aquesta història d'ocells, una història d'ocells que ve portada d'un joc d'aquests d'ordinador que fan les delícies de la joventut i dels més petits. Angry Birds, doncs, és una pel·lícula distreta, divertida, ho farà passar... Ja torno a repetir, a grans i a petits, un rato molt, però que molt agradable. A més, aquesta pel·lícula que serà projectada fins dilluns, el dimarts i dimecres trobarem l'estrena de Mademoiselle Angélique, una història d'una dona que té molts diners i que es pensa o creu que pot ser cantant d'òpera. La pel·lícula ha guanyat tota una sèrie de premis César, o sigui, els Oscars francesos, també ha sigut premiada a Cannes i conté a tot arreu on va les delícies dels més cinèfils. En quant al cinema Prado, hi trobarem Trumbo, la lista de Hollywood o la lista negra de Hollywood, aquesta història d'aquest personatge que, siguent guionista, va ser perseguit per els seus, podríem dir, pensaments comunistes. Andrei Birs, la pel·lícula, i Mademoiselle Angélique, el cinema Retiro, i Trumbo, la lista de Hollywood, al cinema Prado. Consulteu els horaris a cartelleres. This heart is cold. Golden words he will pour in your ear, but his lies can't disguise what you fear. For a golden girl. I passem ja a les pel·lícules que podem trobar a les diferents televisions. A partir d'avui mateix, Sansón i Dalila, Cecil B. DeMille ens presenta un dels seus espectacles. Avui ens l'oferirà Paramount Channel a partir de les 17:05. Gran interpretació de Hedy Lamarr i Víctor Mature en els papers principals. Mid's Cup, una pel·lícula policial en coproducció de TV3, el cinema català i també el cinema nord-americà. Avui la trobareu per TV3 aquesta nit a partir de les 22:25. Los pobres años de nuestra vida. Gabino Diego de nou ens porta aquelles pel·lícules a on la guerra civil està de transform i ell és el que en podríem dir un d'aquests joves que viuen d'una forma estranya aquestes èpoques. La 2 ens l'oferirà aquesta nit dintre del seu contínuament projecció de cinemes espanyoles, de cintes espanyoles, a les 22:30. I també per avui, Bailando con Lobos, pel·lícula guardonada amb una sèrie d'Oscars que ens mostra o ens porta, per dir-ho d'alguna manera, una d'aquelles pel·lícules pro-índies que de tant en tant apareixen i que aquesta, molt recenta, perquè des d'Oscars de principis dels anys 90, va ser, sens dubte, o és, sens dubte, una d'aquestes formes clares d'ajudar o de ser pro-Índia. Bailando con Lobos la podreu trobar per la 1 aquest vespre o aquesta nit a partir de les 12:00. Amor. Jean Trintignant i Emmanuelle Riba són els protagonistes d'aquesta història. Dos actors que als anys 70 estaven en plena forma o als anys 60 estaven en plena forma i que ara ens mostren o no fan res més que mostrar-nos ja les seves èpoques de bellesa, aquella bellesa en què, a poc, Alzheimer va fent mella d'ells mateixos. Una pel·lícula, sens dubte, molt trista, però també s'ha de dir una pel·lícula del cinema francès molt interessant. Amor, la podreu trobar demà dissabte per la 2 a partir de les 10 de la nit. Full Monty. La crisi de la Thatcher que va portar a les fàbriques de carbó d'Inglaterra, portada amb un to, podríem dir-ne, de comèdia per passar el rato i, sens dubte, també en riure-se'n una mica. Full Monty va ser pel·lícula guardonada amb Òscar i que la podreu trobar demà dissabte per Paramount Channel a partir de les 16:45 de la tarda. La primera pel·lícula, i si no és la primera, és la segona, jo diria que és la primera pel·lícula que vam conèixer de Steven Spielberg. Es tracta d'El Diablo sobre ruedes, una pel·lícula que Spielberg va rodar per televisió, però que, degut al seu interès, la cinematografia el va posar a les pantalles de cinema. La història d'un home no és res més que el conte de David i Goliat, la història d'un conductor que es veu perseguit per un gran camión que no li ha fet res més que sols i simplement enriure-se en un moment d'ell. El Diablo sobre ruedes, doncs, és un espectacle sobre això, sobre una cosa tan senzilla com una persecució en una carretera, fins que, d'una forma o altra, acaba aquesta. 13 Televisió ens l'oferirà demà dissabte a partir de les 18:30 de la tarda. Sens dubte, un dels grans clàssics, Cuando ruge la marabunta. Charlton Heston i Eleanor Parker formen la part principal d'aquest repartiment en què les formigues, aquesta famosa marabunta, en realitat són els reis de la pel·lícula. Diumenge ens l'oferirà Paramount Channel a les 13:55. Alien, el octavo pasajero, Ridley Scott, ens va portar una autèntica sorpresa dintre de l'espai. Aquest alien, que amagat dintre una nau, acaba amb tots els 7 passatgers, menys amb un, que és precisament una dona. Alien, el octavo pasajero, la podreu trobar dimecres per Paramount Channel a partir de les 10 de la nit. I amb els que us agradi el que era la sarsuela, recomanar-vos Doña Francisquita, una pel·lícula que té a Mirtha Legrand i Armando Calvo com a protagonistes i que ens porta la història de la famosa sarsuela. La 2 ens l'oferirà el dilluns a partir de les 21:55. Un altre clàssic del cinema, Vacaciones en Roma. Billy Wilder va dirigir una d'aquelles pel·lícules amb Gregory Peck i Audrey Hepburn, una d'aquelles pel·lícules mítiques del cinema. Unes vacacions a Roma viscudes per un periodista i una princesa d'incògnit. Sens dubte, una autèntica delícia de pel·lícula. Llàstima l'hora que es projecta, perquè es la podreu veure per Paramount Channel el dimarts a les 2:20 de la matinada. I per últim, El Niño de la Luna, una pel·lícula d'Agustí Vilallonga, aquest director català que ens ve oferint sempre un cinema bellugat la majoria de vegades dintre o amagant-hi la guerra civil dintre, que té una categoria que a vegades costa de trobar en el nostre cinema. El Niño de la Luna la podreu trobar per la 2 el dijous a partir de les 21:55. Sansón y Dalila, Mirskap, Los peores años de nuestra vida y Bailando con Lobos per aquesta nit. A partir de demà, Amor, Full Monty, El Diablo sobre ruedas, Cuando ruge la marabunta, Alien, el octavo pasajero, Doña Francisquita, Vacaciones en Roma i La niña el niño de la luna. Com cada setmana us recomanaria una pel·lícula, i en aquest cas ho haig de tornar-ho a fer amb Bailando con Lobos, un autèntic espectacle que, sens dubte, mereixedor de tots els Oscars, que va guanyar, entre ells, el de la millor pel·lícula de l'any. Una història pro-índia que ens porta la vida d'un soldat que es veu obligat per les seves obligacions a estar en contacte permanent amb els indis. Bailando con Lobos la podreu trobar per la 1 demà dissabte, no, perdó, aquesta nit a partir de les 12 en punt. I per als que prefereixen veure el cinema a la butaca de casa seva, recomanar-los Joy, pel·lícula on Jennifer Lawrence va ser nominada a Òscar una vegada més. La xica danesa ens porta també amb nominació a Òscar el canvio del canvi de sexe d'una forma diferent. I per últim, Paulina, un drama argentí que ens porta la història d'una noia que, com us podeu imaginar, es diu Paulina. Joy, La xica danesa i Paulina són tres pel·lícules que ja podreu trobar en qualsevol videoclub i escoltant aquest Doctor Zhivago us dic adeu i fins la propera setmana.
Divendres que ve tornarà el temps del cinema amb en Cisco Borderia. Notícies ara.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.